Ràdio Tiana, les notícies.
L'Ajuntament de Tiana recupera les banderes espanyola i europea a la seva façana després de molts anys. És en compliment de la sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona després que la delegació del govern espanyol a Catalunya interposés un recurs contenciós. L'Ajuntament acabarà amb el deute que té amb l'empresa de neteja del poble l'any 2023. El primer ple de l'any ha servit per reconèixer un deute de 180.000 euros en Fomento i per decidir com es pagarà serà amb diverses factures que sumaran 1.800 euros al mes. El poble es prepara pel Festival de Novel·la Negra a la biblioteca, ja té preparat el seu joc de pistes i enigmes. La façana de l'Ajuntament de Tiana ha recuperat la bandera espanyola i també l'europea després de molts anys. Fins ara només hi onejava la senyera. La cosa ha canviat després de la sentència que l'Ajuntament va rebre a l'estiu del 2014 obligant a complir la llei. Aquesta sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona és conseqüència de la interposició d'un recurs contenciós administratiu per part de la delegació del govern a Catalunya contra aquest Ajuntament per no tenir col·locada la bandera espanyola a l'exterior de l'edifici de la Casa de la Vila. L'alcaldessa Esther Pujol assegura que el que s'ha fet és complir la llei. D'aquesta manera s'evita que pugui ser acusada per un delicte de desobediència i la seva inhabilitació al capdavant de l'Ajuntament.
Creiem que no és necessari i, a més, ara, aquests mesos de legislatura i, efectivament, d'acabar el mandat i, a més, evidentment, doncs, el que toca com a Ajuntament i jo, en el meu cas, doncs, que com a alcaldessa tinc que complir la llei, això és evident. En el moment que aquesta llei doncs, canvi per rotant, doni prominència doncs, amb una altra bandera, doncs, l'Ajuntament correspon doncs haurà de fer això. I per tant hem decidit amb tot el govern doncs vam decidir que evidentment el que tocava era executar la sentència i assumir això amb total normalitat, agradi o no agradi, doncs amb total normalitat com la resta dels ajuntaments.
L'historiador Josep Maria Tòfoli recorda que fa 20 anys que l'Ajuntament no llueix la bandera espanyola, tot i que des de l'any 1983 l'alcalde Josep Maria Escudella va començar a despenjar-la durant els 11 de setembre. Va ser Ferran Vallespinós, alcalde de Tiana, entre el 1995 i el 2007, qui va decidir treure totes les banderes de la façana. Això sí, durant la diada hi havia senyera i fins i tot durant els primers anys del seu mandat hi va haver bandera espanyola els 12 d'octubre. Més recentment va ser l'actual govern, tal com explica la pròpia alcaldessa, qui va decidir que l'Ajuntament tornés a lluir la senyera. Hauria estat per voluntat dels dos socis de govern, PSC i Esquerra. Ara, segons Esther Pujol, és important treballar perquè cada edifici pugui penjar les banderes que vulgui.
El que hem de fer és lluitar tots per canviar aquesta normativa i realment poder lluir la bandera que un se sent del país, i no solament del país, sinó també altres tipus de banderes que es corresponguin amb la ideologia i amb la pertinència al país. Aleshores, jo preferiria, evidentment, doncs, que el que hem de fer doncs, és que quan no ens agrada alguna cosa, lluitar per canviar-lo.
Altres ajuntaments també han passat per processos semblants. A Osona, l'alcalde d'Olor, Josep Maria Freixanet, va tornar a col·locar la bandera espanyola al maig del 2013. Aquesta va desaparèixer dies després. Més a prop, a Vilassar de Dalt, es continuarà sense bandera espanyola. L'Ajuntament d'aquest municipi maresmenc va rebre una sentència del jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona, per la qual no admetia el recurs interposat per la delegació del govern espanyol a Catalunya. En aquest cas, la delegació del govern hauria incomplert els terminis de temps previstos per la llei en el moment de tirar endavant el requeriment al consistori perquè pengés la bandera.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
L'Ajuntament posarà fi al seu deute amb l'empresa de neteja del poble l'any 2023. El primer ple de l'any ha reconegut un endeutament de 180.000 euros amb l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Aquest s'anirà retornant amb dues factures mensuals que sumaran 1.800 euros, tal com s'ha aprovat al ple municipal. Els primers pagaments es faran aquest mes de gener. Els diners que es deuen a Fomento corresponen als serveis de neteja viària i de recollida de residus fets entre el 2007 i el 2010, un problema que el govern actual, PSC i Esquerra, atribueix als que manaven durant aquells anys, pel Progrés i Convergència i Unió. Ho han dit els portaveus d'Esquerra, Jordi Gos, i del PSC, Héctor González.
Jo li contestaré amb una altra pregunta retòrica. Què haguéssim fet nosaltres si haguéssim governat del 2007 al 2010? Li responc molt fàcilment. Nosaltres haguéssim pagat, cosa que vostès no van fer. I pot utilitzar tots els condicionals que vostè vulgui. Si haguéssim fet, si haguéssim estat, si haguéssim... Miri, escolti, els fets són els fets. Vostès van governar aquests anys, van adquirir un deute amb aquesta empresa i no el van pagar. Per cert, com a molts altres proveïdors, i això ens va dur a la situació amb la qual ens vam trobar aquest Ajuntament. Per tant, aquest equip de govern és un equip de govern seriós, i no només paga el que ha assumit, sinó que a més paga els deutes contrets per un equip de govern anterior.
Em sembla, no frívol, però sí agosarat, que vostè manifesti en veu alta, sense cap mena d'embut, que el fet de no pagar era el que s'havia de fer, no pagar. Però com és que ens hem vingut a pagar? Doncs pues esclar que hem pagat. Si vostès haguessin governat i no haguessin pagat el deute, a hores d'ara estaria en el jutjat aquest deute i tindrien tota la maquinària jurídica de Fomento, Contratos y Construcciones a sobre de vostès per no satisfer aquest deute.
L'aprovació d'aquest punt només ha comptat amb el suport d'un grup de l'oposició, el PP, Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana s'hi han mostrat contraris. El portaveu d'Estiu, Enric Nolis, i la regidora Olga Rué han justificat el posicionament del grup.
Nosaltres, el que aquí es denomina deute, aquest deute no el vam reconèixer en cap moment. I això és el que estava en discussió amb l'empresa en aquest moment, que l'empresa que era la proveïdora del servei, que era la de Foment. Jo discrepo de les afirmacions que per part el senyor Héctor hem dit que la pròrroga era que nosaltres ens posem moltes medalles.
Quan un contracte conté unes clàusules que són leonines, que generen un desavantatge molt important per una de les parts, és legítim per part de la persona o de l'entitat que es veu desavantatjada de defensar-se. En aquest cas, el que es va pretendre per part de l'antic govern era defensar-nos d'unes clàusules que consideràvem que ens deixàvem un desavantatge molt important.
Segons el govern municipal, aquest deute encara podria ser més gran. La regidoria de Medi Ambient explica que l'endeutament que hauria deixat l'anterior govern era d'uns 250.000 euros, part d'aquest generat pels interessos. Les negociacions amb l'empresa haurien servit per perdonar part del deute, als 60.000 euros que corresponien als interessos no s'hauran de pagar. Tiana impedirà que hi hagi talls de subministrament a les cases d'aquelles persones que pateixen pobresa energètica. Això és després que el ple municipal hagi aprovat la proposta d'adherir-se al programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica. Vol ser una ajuda per a aquelles persones que pateixen talls de subministraments bàsics durant els mesos d'hivern. L'any 2014, Serveis Socials va ajudar 17 famílies del poble que tenien dificultats per fer aquests pagaments. En total es van destinar des de l'Ajuntament més de 4.000 euros per pagar factures de gas, llum i aigua. Per poder disposar d'aquesta ajuda, els afectats de Tiana s'hauran de dirigir Serveis Socials de l'Ajuntament. Des d'aquest departament es farà una valoració de la situació. Un cop hi hagi una resolució definitiva del cas, es farà el pagament que correspongui directament a la companyia. Aquesta ajuda està pensada per a persones més grans de 60 anys amb una pensió mínima de jubilació i per a famílies en situació de vulnerabilitat amb tots els seus membres a l'atur o que no superin uns determinats ingressos. El programa metropolità contra la pobresa energètica es va aprovar el passat mes de desembre pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La dotació d'aquest és de 5 milions d'euros. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha assegurat que els veïns que pateixen aquests problemes sempre tindran una ajuda, sigui des de l'àrea metropolitana o des de l'Ajuntament. De fet, el govern va aprovar el pressupost del 2015 destacant l'augment dels diners destinats a ajudes específiques per pagar l'habitatge. L'import previst és de 30.000 euros. Ben aviat, les persones grans amb problemes de mobilitat reduïda també podran gaudir de la biblioteca o podran fer sense moure's de casa, tant si ho necessiten de forma temporal com permanent, podran demanar el servei de préstec a domicili. Can Baratau, al costat de les biblioteques de l'Ell, el Masnou, Montgat i Taià, ho posarà en marxa. Ho farà també amb el suport de tots els grups municipals de Tiana que hi han donat suport des del ple municipal. El servei de préstec a domicili estarà gestionat per la Creu Roja del Masnou a l'Ell i Taià i la Creu Roja de Montgat Tiana. En aquesta col·laboració, les biblioteques hi posaran el material i Creu Roja el transport i els voluntaris. Una funció social molt important, segons la directora de la Biblioteca de Tiana, Núria Fàbregas.
Està bé que un municipi ho ofereixi, a més doncs és una oportunitat per nosaltres perquè no ens suposa un cost econòmic, a través de la Creu Roja tots tenim totes aquestes facilitats i penso que és un servei més dintre del servei de préstec de la biblioteca, oferir doncs, aquest primer pas que és aquest transport d'aquests documents i de tenir doncs, bueno, de cobrir unes necessitats que poden ser puntuals o poden ser persones doncs, que facin servir aquest servei durant un temps més llarg, però penso que vaja, que val la pena, no? Almenys intentar-ho, i estic convençuda de que hi haurà una demanda.
Des de Can Baratau s'encarregaran de fer una fitxa amb el perfil de cada persona que sol·liciti aquest servei. Amb la informació sobre els seus gustos personals, entre d'altres, prepararan lots amb diversos documents per a cada mes. Així doncs, es podrà gaudir de llibres, revistes, discos o pel·lícules.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Queden pocs dies pel Tiana Negre i la Biblioteca de Tiana comença a preparar-se pels misteris. Àlex Ramis.
El Tiana Negre està a punt d'arribar i les entitats del poble comencen a crear l'ambient propici per celebrar aquest festival de novel·la negra catalana. Des de la Biblioteca Can Baratau, per exemple, han engegat diverses activitats que tenen aquest gènere literari com a principal protagonista. En primer lloc, han desenvolupat un joc de pistes pels adults anomenat Misteris a la Biblioteca. Aquest consisteix en trobar 7 títols de novel·la negra d'autors catalans dintre d'un text que proporciona Can Baratau. Els que vulguin participar han d'enviar el nom de tots els llibres i dels seus corresponents autors al correu de la biblioteca b.tiana.cb@diba.ca. Les respostes es poden enviar entre el 12 i el 31 de gener i entre els que encertin es sortejarà un lot de llibres de novel·la negra. El guanyador es farà públic el divendres 6 de febrer. El joc de pistes se celebra per segon any consecutiu, però enguany és relativament diferent. Segons la directora de la biblioteca, Núria Fàbregas, s'ha reduït la dificultat per fer-ho més accessible.
Ho hem fet una mica més fàcil per fer participar molta més gent, no? Però a veure, també t'ho has de llegir amb calma i investigar una mica.
Des de Can Baratau consideren que és essencial fer activitats d'aquest tipus per donar a conèixer qualsevol gènere literari. Tot i així, Núria Fàbregas assegura que la novel·la negra necessita poca difusió, ja que gaudeix de molt d'èxit a Tiana.
Ens agrada que sigui especialment de novel·la negra catalana perquè porta molta empenta. És un fons que tenim bastant, que té èxit a més, que agrada, que de seguida que fas propostes d'aquesta mena la gent respon, sempre té molt d'èxit.
A més, la biblioteca també ha incorporat a les seves instal·lacions diferents mostres de literatura negra per a adults, joves i infants durant aquests dies previs al festival. Pel que fa als més petits, el Club Infantil de Lectura en Veu Alta dels divendres a les 5 de la tarda compta aquest mes amb una activitat que transforma els nens en autèntics investigadors. A la tercera part de cada sessió, aquests hauran de resoldre una sèrie de misteris que els serviran per saber com s'utilitza la biblioteca de manera responsable. Núria Fàbregas assegura que la seva participació al Tiana Negra és pràcticament obligatòria, ja que és una de les poques activitats del poble lligada completament a la literatura.
Per nosaltres, dels esdeveniments que es fan a Tiana, és el que trobem més lligat, a part de Sant Jordi, que és una festa global del món del llibre, i notem que podem aportar. I aquesta sensació de poder col·laborar i, a més, que ens ho estem passant molt bé, perquè inventant totes aquestes coses doncs és la part més divertida de la biblioteca, no?
Des de la biblioteca recorden, però, que la literatura negra està present tot l'any a les seves prestatgeries.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Seguim coneixent els resultats esportius de després de les vacances amb Sergi Quevedo.
El futsal Tiana ha caigut derrotat aquesta setmana contra el Ripoll al pavelló tianenc. Els de Víctor Blaia poc han pogut fer i han acabat caient per una 5 contra un dels rivals de la part alta de la taula i que porta una molt bona dinàmica. L'equip va donar la cara en tot moment, però els del Ripollès van mostrar-se molt superiors. L'entrenador tianenc reconeix que és un dels rivals més forts de la categoria i que poc han pogut fer amb la seva arribada. Víctor Blaia.
Pues sí, la veritat és que sí, el Ripoll, bueno, ho està demostrant durant tota la lliga, és un rival molt dur i un rival a batir, perquè ja la jornada anterior va guanyar el líder que és l'Esplai i es presentava aquí a la nostra casa amb unes intencions de portar-se els 3 punts com va fer. Va fer una primera part impecable i la segona, pues, res a dir, tampoc. Llavors, pues, bueno, no vam ser capaços de poder treure els 3 punts o encara un punt. Però bueno, intentar assumir aquesta derrota com per aprendre i pensar en la següent.
L'equip ha tornat a patir aquelles desconnexions que tants problemes han donat en altres moments. En 5 minuts els de Blai han rebut 3 gols que han sentenciat el partit. A més, a la represa, quan millor futbol feien amb l'1-3 a favor del Ripoll, aquests, en una contra, han marcat el quart que ha deixat el partit vist per sentència. De nou, una desconnexió que l'entrenador qualifica de desastrosa. Amb aquest resultat, el futsal Tiana, que queda a la 9a posició de la taula classificatòria, els tianencs comencen a tenir clar que mirar cap amunt és molt complicat, tot i que l'entrenador encara no dona per impossible. Víctor Blaia.
Mai se sap, però sí que és molt difícil veient com estan els rivals de la part alta de la taula. Però bueno, nosaltres, a veure, la nostra meta és anar guanyant partits i si els de dalt comencen a punxar, doncs bueno, que difícil és, jo crec que sí. Però bueno, nosaltres ens hem de fixar una meta que és anar guanyant partit a partit i a partir d'aquí millorar el nostre joc i que aquests 5 minuts no tornin a passar mai més.
Ara, aquesta setmana, espera que l'equip acabi de millorar els aspectes tàctics i que aquests errors de concentració no es repeteixin més contra un Llinars que és cuer de la classificació. El Boletian ha sumat la segona derrota de la temporada. Les noies de Xavier Villagrasa han caigut per 3-2 contra el Sant Just en un partit molt complicat i ajustat. Les tianenques han arribat a tenir fins a 4 boles de partit, el que demostra que en tot moment han estat molt igualat i que hi han jugat el tot per al tot. Al final del partit, l'entrenador en cap moment s'ha mostrat trist per la situació. El motiu és que tot i el resultat queden classificades primeres de grup de manera matemàtica i eviten els rivals complicats per l'altra part del quadre, Xavier Villagrasa.
Sí, sí, ja estem classificats com a primers d'aquesta primera fase. I, bueno, és una derrota que sap greu perquè totes les derrotes pesen, però, bueno, tenint en compte el parón de Nadal i que va ser un 3-2, que va ser un partit maco, que a l'últim set va estar disputat, que van tindre opcions, doncs, pues, bueno, al final va caure de l'altra banda i res. Pues ara el que hem de fer és treballar per la segona fase, que queda una setmana i una mica més.
I és que les tianenques van arribar, com dèiem, a tenir fins a 4 boles de partit. Amb aquest resultat saben que serà complicat no aconseguir el Sant Just. Ha donat diverses vegades la volta al marcador i això ha provocat que l'equip no hagi pogut fer res i s'emporti una derrota.
No, no, no. 4 boles de partit que no van poder aprofitar i que, bueno, que van defendre l'altre equip molt bé i bueno... I al final ens van donar la volta al marcador i se'n va cantar el partit. Bueno, mala sort i res. Un puntet cap a casa i ja està bé. No passa absolutament res en aquesta fase.
Abans de marxar de vacances, el Boletiana va tancar amb una victòria contra Lleida. Tot i això, l'entrenador ja explicava en aquell moment que el partit complicat era el de la tornada just contra el Sant Just. Així ho ha demostrat, com recorda el mateix Xavier Villagrasa.
Sí, sí, el Sant Just realment va començar amb moltíssimes ganes al partit, es veu que ha treballat força pels comentaris que he pogut parlar amb l'entrenador i amb alguna jugadora. Ens tenien moltes ganes, està clar que nosaltres ara mateix som equip a batre i que tots els equips venen amb tot a guanyar-nos i res, pues, a disputar, a jugar i a disfrutar, que també es tracta d'això.
Tot i el resultat de les tianenques saben que quedaran primeres de grup, passi el que passi en el proper partit, en què es veuen les cares contra la Blume, un rival vingut a menys en les darreres setmanes.
I ara només ens queda animar-vos a continuar connectats al 107.2 FM, a Ràdio Tiana, perquè just després d'aquest informatiu presentem el primer programa del Consell dels Infants de Ràdio Tiana, conduït per l'Àlex Ramis. L'Ajuntament de Tiana recupera les banderes espanyola i europea a la seva façana després de molts anys. És en compliment de la sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona després que la delegació del govern espanyol a Catalunya interposés un recurs contenciós. L'Ajuntament acabarà amb el deute que té amb l'empresa de neteja del poble l'any 2023. El primer ple de l'any ha servit per reconèixer un deute de 180.000 euros en Fomento i per decidir com es pagarà serà amb diverses factures que sumaran 1.800 euros al mes. El poble es prepara pel Festival de Novel·la Negra. La biblioteca ja té preparat el seu joc de pistes i enigmes.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.